A primera hora, amb Joan Trias. Tirant pel dret, espai d'informació i consultes a Ràdio Estel amb els advocats de Digestum Legal.
Gairebé 3 minuts que passen de 2:15 del matí. Aprofitarem la darrera mitja hora per parlar de l'estat d'alarma a tot Espanya. És que a hores d'ara no hi ha qui no sàpiga que dissabte es va declarar doncs, aquest estat d'alarma a tot l'estat. Al programa d'avui intentarem aproximar-nos a alguns dels aspectes del Reial Decret que el va declarar des d'un punt de vista multidisciplinar. I ho farem amb 4 professionals de Digestum Legal. Des del punt de vista mèdic sanitari, amb la metgessa i advocada Carmen Rodrigo. Què tal? Bon dia.
Bon dia. Joan, bon dia.
Des del punt de vista laboral, amb l'advocat Ignasi Navarro. Bon dia.
Bon dia.
També ho tractarem tot plegat amb fiscal i economista Ricardo Calvo. Què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan.
I ho farem des del punt de vista també contractual amb l'advocat Jaume Puig de Rajols. Què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Deixeu-me, primer de tot, anar per ordre i saber, doncs, en plana general, com afecta a cada un dels aspectes aquest Reial Decret, aquest estat d'alarma declarat a tot l'estat espanyol. Des del punt de vista mèdic-sanitari, com dèiem, Carmen Rodrigo, com afecta tot plegat a aquest punt de vista?
Doncs, bueno, derivat, hi ha hagut 2 reals decrets, com sabeu, no vull perdre'm en qüestions legals o un accés d'informació, perquè tampoc no és bo, però amb efecte a l'àmbit sanitari es va concedir un crèdit de 1.000 milions d'euros al ministre de Sanitat i aquest crèdit extraordinari ha de servir per diverses qüestions. La principal és que s'ha habilitat que tots els metges residents que avui en dia havien de deixar la residència el mes que ve, els hi han augmentat el contracte per tal de que puguin fer front al col·lapse de la sanitat pública o que es pot produir amb la sanitat pública en els dies que venen. I les altres qüestions que ha fet també el ministre a l'àmbit sanitari ha sigut intervindre la sanitat privada i fer que tots els totes les clíniques privades que hi ha en aquests moments a l'estat espanyol estan a disposició del que faci falta en cada moment i en aquest sentit doncs es poden dir que totes les clíniques estan han cancel·lat totes les seves intervencions que tenien programades i que no eren urgents per tal de tindre tots els quiròfans habilitats com a UCIs si hi ha un moment que s'arriba en aquesta situació.
Això ho permet, l'estat d'alarma, diguem-ne?
Perdó?
Això ho permet, l'estat el mateix estat d'alarma permet que el ministre faci això, eh?
Exacte. Arrel del decret d'estat d'alarma, que va ser el del dissabte, el del 14 de març del 2020, va habilitar el ministre de Sanitat com a autoritat màxima a les qüestions de salut pública i de sanitat, i per això li ha permès intervindre la sanitat privada, també intervindre i cridar a totes les empreses que tenen estocs o poden fabricar mascaretes, gels hidroalcohòlics, alcohols i altres productes sanitaris de primera necessitat per tal de que posin a la disposició del govern espanyol, del ministre de Sanitat, si és necessari, i a més no només ha fet això, sinó que ha intervingut el preu màxim d'aquest tipus de productes sanitaris o de fàrmacs, en aquest sentit, derivat d'aquest estat d'emergència de salut pública, que ha intervingut totes aquestes qüestions per tal de no generar situacions d'almacenament exagerado i que en un moment donat doncs, hi hagi una situació que no es pugui fer front a l'extraordinària demanda d'aquestes qüestions. A més, a nivell sanitari, i això sí que el Departament del Servei Català de la Salut ho està fent per tots els canals de l'opinió pública. De fet, les mides de confinament, extremar les mides d'higiene, que no entro amb elles perquè estan a tota la xarxa pública i penso que no és la fita d'aquesta comunicació. I, a més, a l'àmbit també s'han habilitat una sèrie de canals d'informació per via telemàtica i per via telefònica per tal de no col·lapsar els centres sanitaris i només que puguin acudir aquells que estiguin en una situació greu, que són els més vulnerables, com són la gent gran, essencialment, i aquelles persones que tinguin malalties cròniques.
Anem a una altra qüestió, com és la qüestió laboral. Com afecta tot plegat a la qüestió laboral, Ignasi Navarro?
Bon dia.
Bon dia, Ignasi. Deia, com afecta tot plegat, com afecta un decret com aquest, un decret d'estat d'alarma, a tota la qüestió laboral?
Doncs, sincerament, poc. Perquè les mesures laborals, en tot cas les que s'hagin de fer, les coneixerem en el Real Decret que treguin demà. El Real Decret que va decretar l'estat d'alarma, en matèria laboral, el que diu és que limita la circulació, però justament exposa ben clarament que la limitació de circulació s'aixeca per anar a treballar. Això vol dir que tothom que no pugui fer teletreball, no tingui així acordat amb l'empresa, ha d'anar a treballar, i el treball mereixi una activitat presencial.
Entenc, però, que des del punt de vista laboral, després parlarem de l'econòmic, també, però des del punt de vista laboral, tot aquell empresari, sigui gran, petit, tot aquell autònom que es vegi perjudicat per una situació com aquesta, un estat d'alarma preveu que tindrà ajudes públiques després,
En l'àmbit laboral no preveu res la declaració de l'estat d'alarma. Les úniques mesures que avui coneixem en l'àmbit laboral és les que coneixíem la setmana passada, quan es va dir que les baixes per aquest motiu tindrien els efectes econòmics com si fos una baixa per accident de treball. És l'única mesura nova en l'àmbit laboral i de seguretat social que s'ha tractat en aquests dies. La resta de qüestions eren les mateixes ara que fa un any. No hi ha cap novetat. Si un empresari, per exemple, no té feina perquè no li arriba un producte i aquest producte és indispensable per treballar, doncs haurà de fer un expedient de regulació d'ocupació, de suspensió de contractes o de reducció de jornada. I ja està, i seguir les limitacions que la llei marqui. Sí, poden haver altres situacions com les d'Igualada o llocs on no s'hi pugui arribar. Tal vegada llavors podríem parlar d'un expedient de suspensió de contractes per força major. Però no hi ha cap més novetats. Demà, si de cas, en el Real Decret que esperem, veurem que si en diuen alguna cosa més clara al respecte.
Per tant, practicar un ERE amb aquesta situació és absolutament dins de llei i es pot fer,
És indispensable quan arriba el moment. Claro, no tenim una altra manera. És a dir, l'empresari té l'obligació de donar feina i el treballador l'obligació de treballar. Si no li puc donar feina, doncs he d'aplicar els mecanismes que la llei preveu, que s'acció una suspensió de contractes. Després la gent doncs, es pot, amb més o menys bona fe i amb sentit comú, albirar alternatives, però no n'hi ha gaires més.
Anem a veure des del punt de vista econòmic què és el que passa un cop es decreta aquest estat d'alarma. Ricardo Calvo.
Bon dia, Joan. Bueno, pues si deia el meu company Ignasi que en el tema laboral no havia res de nou, en el tema fiscal encara menys. De fet, no va sortir res, inclús les mesures que es van prendre divendres de manera avançada no eren grans novetats perquè eren coses que en el temps, si ens anem una mica a uns parell d'anys enrere, ja existien. A veure, si vols com una mica de repàs perquè la gent tingui clar del que estem parlant, fem memòria. A veure, el que s'ha fet així una mica substancial ha sigut que s'ha ampliat la possibilitat de fer ajornaments dels conceptes de pagaments a compte i retencions de l'IRPF, que això feia anys sí que es podia fer, ara feia uns anys que no es permetia, ara sembla que es podrà tornar a permetre, però, per exemple, no s'ha mogut la xifra de 30.000 euros, que és la que no s'ha de presentar cap garantia ni cap aval perquè s'ha de donar un ajornament. No s'ha mogut, continua sent la mateixa que ha sigut sempre. Tenim la possibilitat, ens deien aquelles mesures del divendres, de tenir 6 mesos per ajornar aquests deutes i que només es pagarien interessos a partir del tercer mes. Home, tampoc me sembla que estem parlant d'unes quantitats que puguin salvar a qualsevol empresari de problemes ni financers ni tributaris. Amb el que sí es va fer amb la mesura, amb el real decret d'alarma que va sortir publicat el diumenge, és que s'ha
s'han aturat tot el que seria el compte de terminis, els IVAs, per exemple, del segon trimestre, parlem de pimes, els que tinguin que declarar mensualment, els afectarà de forma mensual. Però les pimes que tenen que declarar el segon trimestre, doncs aquí es prorrogarà el termini per poder fer la declaració. S'han aturat i s'han suspès també les prescripcions i les caducitats. Això són temes tècnics, però que de fet, per moltes coses, podran tenir incidència. I l'únic que tenim una mica més rellevant seria la possibilitat de financiació que va aprovar el divendres la Generalitat de Catalunya, de que feia creia al mercat 1.000 milions d'euros amb garanties de l'Institut Català de Finances i de Valis perquè els empresaris que compleixin una sèrie de requisits i demanin mitjançant entitats privades bancàries amb uns crèdits, o sigui, puguin aconseguir uns crèdits de tipus preferent amb unes condicions molt bones. Però, clar, aquesta part també està depenent de que te concedeixin el crèdit, no te concedeixin el crèdit i que al final no ens enganyem, el crèdit que s'ha de tornar. O sigui que, de moment, poca cosa.
Estem parlant tots del que significa aquest estat d'alarma declarat a tot el país des del passat dissabte. Després els preguntaré, que em contesti qui vulgui de tots vostès, però després els preguntaré no el que significa, sinó jurídicament què és el que preveu un estat d'alarma com aquest, o si no preveu res, i per tant va tot una mica sobre la marxa. Abans, però, anem a saber com afecta tot plegat al camp contractual amb l'advocat Jaume Puig de Rajols.
Sí, hola, bon dia. Me sentiu bé?
Bon dia, Jaume. Sí, et sentim perfecte.
Sí, a veure, mira, jo si de cas també volia dir un parell de notes sobre el Real Decret, que tu ara mateix també ja qüestionaves. Uh-huh. A veure, aquest és un Real Decret que, evidentment, existeix una previsió constitucional per poder fer això per part del govern, i es dicta també segons allò disposat amb una llei orgànica del 81 que desenvolupava aquest tipus de situacions especials, d'estat d'alarma, excepció i setge. Aleshores, és important saber que, com ja s'ha difós per tots els mitjans de comunicació i com ja s'ha dit, és un decret que té una vigència, una duració de 15 dies, però que poden ser prorrogables. Ara bé, aquesta pròrroga dels 15 dies, perquè se la pugui dictar el govern, ha de demanar l'aprovació del Congrés, que és un detall important perquè també s'ha partícip dels diputats del Congrés de la situació i és necessària l'aprovació del Congrés per aprovar aquest decret de cara a mantenir aquesta situació, que, segons tothom pensa, és molt previsible que així. Val? Aleshores, en l'aspecte processal i contractual, hem de tenir en compte que, bueno, aquest és un decret que, òbviament, el que pretén és evitar la propagació i disseminació del virus i el contagi, de manera que pues, el que intenta és suspendre tota aquella activitat que no sigui absolutament necessària pues, pel desenvolupament de la vida quotidiana i diària. Això com afecta? Afecta, com ja sap tothom, a quasi tots els establiments comercials que han de romandre tancats, tret d'aquells que disposa el propi decret i, com ja s'ha dit també repetidament, pues, es refereix a tots aquells establiments d'alimentació, farmàcies, òptiques. Aclaro que el tema perruqueries, finalment ha acreditat el ministre de Sanitat que les perruqueries no, malgrat el decret ho digui, tot i que a domicili sí que es poden fer serveis de perruqueria. Estancs, tampoc té una explicació molt coherent al tema dels estancs, però bueno, aquí està el tema dels estancs, equipaments tecnològics i tintoreries, bugaderies i poca cosa més. Val? Aleshores, el tema de... Els mitjans de comunicació esteu obligats a difondre tots aquells comunicats i missatges de les autoritats competents pel que fa a tota aquesta situació d'estat d'alarma. Uh-huh. Es limita la circulació amb transports públics i no públics. El decret parla d'una reducció de menys, o sigui que ha d'estar per sota del 50% el servei que es pugui, donar en transports, tret de les, els 30 de rodalies, que en principi és d'esperar que també facin una reducció. Però bueno, aquí heu de pensar també que totes aquestes mesures que han sortit es aniran ampliant, segurament es aniran ampliant, perquè una cosa que parlàvem és que hi ha moltes que són inconcretes i que no acaben d'estar prou definides per saber realment què és el que es pot fer, el que no es pot fer i què és el que es preveu s'hagi de fer d'una determinada manera o no. Però bueno, això ho anirem veient en funció de les mesures que anirà dictant. Demà es reuneix una altra cop al Consell de Ministres, segurament sortiran més mesures o s'ampliaran d'altres, o es deixaran de banda les que no són eficaces. En fi, ja ho veurem.
Jaume, ara que ens ho comentaves, no sé si es pregunta tant per a tu o per Ignasi Navarro, segueixo dient que em contesti qui vulgui perquè vaig una mica perdut respecte a aquells temes. Ja saben els oients que jo vaig aprenent amb tots ells cada dia que passa. Si jo vull anar a treballar perquè el confinament no em restringeix aquesta activitat laboral. És a dir, jo tinc un forn i com que és alimentació, puc obrir-lo. Ara bé, per anar a la feina, el cap del forn em diu que sí, que vagi a treballar, però per anar a la feina, els serveis de transport públics estan rebaixats o no garantits i, per tant, no puc anar-hi, què pot arribar a passar?
A veure, no es dona la situació. Els serveis de transport no estan restringits. O poden ser que arribin més tard o més d'hora o amb un altre temps determinat, però no estan eliminats.
Si no estic equivocat, senyor Navarro, el 50% dels transports interurbans no funcionava, no?
Bueno, doncs, en principi, si no pots... A veure, com t'ho hauria de dir? Si no pots anar amb autobús, doncs hauries d'anar caminant i després hauries una tolerància entre... Així, que... Poc científic, però no passa res. La gent ha de ser tolerant en aquestes situacions i si arribes més tard, doncs arribaràs més tard. Mm. Pot haver-hi... Malgrat que el registre horari s'ha de mantenir, etc., també hem de tenir sentit comú, com he dit abans. I hem de veure les coses amb la perspectiva en què estem i en la novetat en què ens trobem, no? Si has d'anar a treballar, has d'anar a treballar. Sí. I si no pots anar a treballar, doncs t'hauràs d'entendre amb el seu empresari per què no hi has pogut anar a treballar i si en aquest cas és aplicable una suspensió de contracte de treball, com s'ha de fer, etc. Un cas individual és complex, per aquesta situació.
Pel que fa a aquest confinament, estem veient algunes contradiccions, com per exemple, les autoritats ens diuen sí, tothom a casa, però per exemple es pot anar, tot i que no és recomanable, però es pot anar amb els nens al parc, per exemple. Aquest estat d'alarma, fins a quin punt preveu la confinació o l'obligació a aquesta confinació?
Sí, Joan?
Sí.
Sí, a veure, doncs la veritat és que tot és una mica confós. D'entrada, la confinació impediria doncs, que se sortís o que es tragués els nens del parc. De fet, a moltes autoritats els parcs d'aquí a Barcelona els han tancat perquè no es pot sortir. Ara bé, jo entenc que un moment donat per anar a donar un petit passeig, tot i que el més recomanable és quedar-se a casa totes les hores que es pugui, no veig perquè no es pugui fer. No obstant, vull compte, les autoritats diuen que només se surti el estrictament necessari. Però, bueno, un moment donat, jo entenc que si no ha de ser un temps massa extens, doncs es podria sortir... no sé, a donar un vol petit, però ja m'apunten per aquí que això no és recomanable i això no és el que vol les autoritats, vull dir, ens entenem així.
Des de l'àmbit...
Sí, dispensa, Joan. Joan?
Sí.
Et parla també al respecte de la Carme Rodrigo. La uh-huh.
Bueno, les autoritats sanitàries diuen que per què hi ha un confinament? Per què hi ha aquesta mida tan severa o tan estricta del confinament? Inclús ahir de matí hi havia Mossos a la carretera a les Aigües, perquè hi havia qui havia sortit a fer esport o amb la bicicleta.
Exacte.
I els enviaven cap a casa. Per què és aquesta mida de confinament? Doncs perquè s'ha vist i s'ha comprovat, hi ha una evidència científica, que el principal risc de contagi es dona mentre estem al període d'incubació. És a dir, quan no tenim simptomatologia evident o la que tenim és inespecífica. I en aquesta situació tu ets un focus de contagi molt important. Llavors, quan a tu ja t'han fet la prova del Covid-19, del coronavirus 19, i et diuen que ets positiu i t'aïlles, aquí el problema ja és sanitari. És un problema d'adoptar amb aquest pacient les mides i els protocols que s'estan fent arribar per tots els canals a tots els metges. Però mentre tu no arribes a aquest punt, és a dir, que no tens una prova positiva de coronavirus, fins a aquest punt, el problema no és de sanitat, sinó és de salut pública. És de mantindre el que es diu la immunitat de grup. Perdona que ho faci, ho digui en castellà, perquè jo soc castellana. Llavors, la immunitat de grup es manté evitant el contagi. I el major risc de contagi es dona en el moment, al període d'incubació. És a dir, quan no sabem que estem contagiats. I és per això que es fa la mida de confinament, perquè els italians no van fer-ho i els xinesos tampoc. I amb això tenim, per desgràcia o per sort, l'experiència que han tingut els altres països. I és per això que ens estan fent mantenir el confinament i ens diuen que no sortim més que per l'estrictament necessari. I per això ahir a l'estat d'alarma es va donar una sèrie d'exemples a anar a comprar a la farmàcia, anar a comprar els aliments, anar a passejar la mascota o si has de tindre cura d'una persona vulnerable o de la tercera edat, no? Que són gent que necessita. Però justament per això s'arriba a aquesta mida de confinament. No és una mida feta d'una manera poc científica, sinó perquè s'ha comprovat a altres països que és una mida que és molt important. I per això aquests dies ha sortit a la premsa contínuament: si em vols ajudar, queda't a casa. No. Era una mica el mantindre's sense contacte entre uns i els altres per tal d'evitar aquesta replicació del virus, o aquest contagi del virus d'aquesta manera tan exponencial.
Més coses. Des de l'àmbit sanitari i econòmic m'interessa molt, perquè ens acabem d'assabentar que el ministre Ábalos acaba de dir que aquesta mesura, aquest estat d'alarma, es podria perllongar més dels 15 dies que es permet. Per tant, hauria de tornar a passar pel Congrés després d'aquesta votació ratificar, d'alguna manera, doncs, que segueixi aquest estat d'alarma. No? La meva pregunta és, tant sanitàriament com econòmicament, com pot incidir aquest estat d'alarma en tot plegat?
Des del punt de vista sanitari, el que s'ha fet essencialment és tots els metges residents que acabaven ara la seva residència als serveis autonòmics de salut, a les 17 autonomies, els han prolongat els contractes. O sigui, normalment acabaven, germànicament, acabaven la seva residència a meitat de març o finals de març, no recordo exactament la dada, i entraven els nous residents a primers d'abril o primers de maig. Doncs tot això s'ha suspès absolutament perquè s'ha vist que davant d'una situació d'urgència o emergència sanitària com la que tenim de l'estat d'alarma, aquests residents han de continuar amb el seu contracte de treball i prestant el servei per tal de tindre totes les guàrdies seguides, o sigui, per tindre tots els torns de treball i previsible, aquesta qüestió previsible de col·lapse del servei sanitari.
Com més s'allargui aquesta situació d'estat d'alarma, més és possible que es col·lapsi el sistema sanitari o no té per què?
Doncs no té per què, perquè si realment estem fent servir totes les mides que estem dient de confinament, aquestes mides d'higiene personals, aquestes mides d'aïllament, de mantindre'ns a un metro i mig o com a mínim uns dels altres, totes les mides de mans, de fer servir mocadors d'un únic ús, etcètera, etcètera, doncs s'està volent evitar aquest ritme de contagi tan elevat que s'ha vist en altres països com ha passat a Itàlia i com va passar a Xina.
Llavors, en teoria, i parlo perquè en medicina mai 2 i 2 són 4, s'ha de preveure que totes aquestes mides de contenció, de confinament, mides sanitàries, doncs han de donar un resultat, però malauradament hi ha una sèrie de persones que són vulnerables i que pues, són les que més problemes donen, perquè no oblidem que les autoritats sanitàries han dit que els que tinguin sintomatologia menor han de mantindre aïllament a casa seva i que només han d'acudir als centres sanitaris d'aquelles persones que siguin en risc. Per això s'ha habilitat un sistema d'una APP del CatSalut, en el cas de Catalunya, i una sèrie de telèfons, de línies telefòniques, que et van fent ordres per mans expertes de què has de fer en cada moment. Llavors, són ells els que et diuen que has d'acudir a un centre sanitari o són ells els que et diuen que has de mantenir-te a casa teva i has de prendre majoritàriament un tipus de medicaments o d'altres, perquè inclús hi ha hagut una circular que ens han enviat a tots els metges sobre quins medicaments s'han de donar i quines són les alternatives més idònies.
Des del punt de vista econòmic, li passava la mateixa pregunta en mig segon, Ricardo Calvo, com més s'allargui aquest decret, pitjor per l'economia o no té per què tampoc?
Molt pitjor, però el problema que estem veient és la inacció en temes de mesures econòmiques que s'està produint, perquè les petites i mitjanes empreses amb les que he pogut parlar, de fet, ja tenen descomptat aquest efecte perquè ells ho tenen molt clar, que això serà força més. El que estan mirant ara, o el que s'hauria de mirar ara, és de donar una solució econòmica i financera per poder aguantar aquesta situació fins a l'estiu, donat que la Setmana Santa i sobretot el sector turístic, que és el petroli que tenim en aquest país, es dona allà per perduda.
Metgessa i advocada Carmen Rodrigo, advocat laboralista Ignasi Navarro, fiscal i economista Ricardo Calvo, advocat també de Digestum Legal Jaume Puig de Rajols. Moltíssimes gràcies a tots quatre i fins la propera.
Bon dia.
Fins la propera, bon dia.
Nosaltres ho deixem aquí i tornem demà a les 8 del matí amb més informació, amb més entreteniment per passar aquesta setmana tant com puguem, això sí, confinats a casa. Tothom a casa. Fins demà, que vagi molt bé.
Cada dilluns i divendres a les 9 del matí, Tirant pel dret, un espai d'assessorament i informació legal a Ràdio Estel amb el suport de Digestum Legal, un despatx d'advocats amb voluntat de servei.